L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda. Els saludem a l'informatiu de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. Els parla Tomàs Ginestra i Villar. Avui dijous, dia 14 de juny, destacarem... L'alcalde de Deltebre fa balanç del primer any de legislatura marcat per la recessió econòmica i la crisi del sector financer. Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta demana a l'equip de govern més implicació per frenar l'atur i millorar les inversions. La plantilla de Natura en Talls porta les seves reivindicacions al Parlament. Regar del canal Xarta Sénia costarà 2.579 euros per hectàrea i 0,092 euros el metre cúbic d'aigua. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. Un any després de les eleccions municipals es fa el balanç del govern en aquesta legislatura. Des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu ens informa que l'alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa, va fer balanç del primer any de legislatura marcat per la recessió econòmica i la crisi del sector financer. Lluïsa Bertomeu.
L'alcalde Deltebre, Gervasi Aspa, feia balanç ahir del primer any de govern, una legislatura que se centrarà en la promoció econòmica per tal de dotar Deltebre de llocs de treball. Aspa explicava que aquest primer any s'han inaugurat obres com el Casal de l'Esport, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç CEDIAP, el Centre de Tecnificació Esportiva de la Piragua, les dependències de la policia local i el jutjat de pau, i que les inversions, tot i disminuir, no s'aturaran. I en marxa les obres del Centre Comercial de la Cava i estan treballant en futurs projectes com l'ampliació de la residència de gent gran l'Onada, la biblioteca o el gimnàs del Col·legi l'Assumpció. Amb tot, Deltebre es veu afectat per la recessió econòmica i la crisi del sector financer. Aquesta legislatura necessita molta més dedicació. Gervasi Aspa.
Continua sent una legislatura en què la dedicació, si abans era molt gran, ara ho és tant o més que abans. Una legislatura que està, com dir-ho d'alguna manera, està marcada per aquesta recessió econòmica que tenim i per aquesta crisi financera que han patit el sistema banquer espanyol. I bé, acaba sent una etapa difícil i fins i tot una mica més difícil del que ens pensàvem, no? Jo crec que és una etapa en la que hem d'aprofitar, i de fet ho estem fent, hem d'aprofitar per seguir tirant endavant, no? És una etapa en la que te replanteges moltes coses, en la que la dinàmica, malgrat el que s'està invertint i malgrat tot el que estem fent, i que es continuarà invertint, òbviament, i fent, perquè és el que toca per Deltebre, és una etapa en què has de mesurar molt bé quines són les actuacions que has de dur a terme, no? I són moments durs, hi ha moltes famílies que pateixen. És una prioritat total i absoluta buscar el benestar del teu conciutadà. Per tant, com a alcalde, és el que toca, és el que estem fent, és el que creem que realment ens hem de dedicar en cos i ànima, d'intentar no fracassar en aquesta tasca, perquè és molt important per als nostres conciutadans, és molt important per a la nostra salut democràtica, és molt important pel nostre benestar econòmic i per les nostres relacions com a poble. Per tant, continua sent una gran prioritat i l'estem treballant a fons, al màxim, en bastants de projectes. I tant de bo, si un o dos donessin fruit, doncs notaríem molt l'economia del nostre poble.
Més enllà de les inversions, Aspa també va voler destacar la bona entesa amb l'actual soci de govern, el Partit dels Socialistes de la Catalunya, amb qui comparteix el mateix projecte de futur per a Deltebre. També destacava la millora de les relacions amb l'oposició en benefici del municipi.
Gràcies, Lluïsa, i continuem en matèria, ja que Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta va fer balanç del primer any de govern de Convergència i Unió en aquesta legislatura. Esquerra Republicana de Catalunya demana a l'equip de govern d'Amposta més implicació per frenar l'atur i millorar les inversions. No és així, Manel?
Doncs així és, Tomàs, per Esquerra Republicana de Catalunya d'Amposta, el govern municipal té dos deures pendents. La creació de llocs de treball en una ciutat que registra un 25% d'atur amb més de 2.000 persones sense feina i el segon terme un full de ruta en les inversions a realitzar. La majoria de les realitzades han estat per l'antic govern tripartit, segons Adam Tomàs, amb una inversió de 70 milions d'euros, mentre que actualment no hi ha capacitat d'actuació amb temes com el nou pavelló cobert o d'altres. Per Esquerra Republicana, Convergència i Unió fa una política basada en grans titulars, però sense repercussió directa en les millores per a la ciutadania. Escoltem a Adam Tomàs.
Bueno, hem centrat principalment el balanç en dos punts, no? Que pensem que coixeja la política que s'està fent a la nostra ciutat, que una... un punt seria, en el cas de la reducció de l'atur, pensem que Amposta a dia d'avui té 2.200 persones a l'atur, això és un 25% de la població activa, és un 3% més alt de la mitjana de Catalunya, per tant això vol dir que sí que hi ha una part de la crisi que es culpa de la situació, però aquest augment respecte a la mitjana vol dir que alguna cosa que no s'està fent bé a la ciutat, no? I malgrat els esforços de l'equip de Convergència i Unió de fer polítiques per a sortir de la crisi, no hi ha un full de ruta que ens digui com tenim que gastar els nostres diners públics, no? en sortir de la crisi. S'està fent una política de titular, és a dir, sortim als titulars a dir que s'ha fet un programa al Col·legi Sagrat Cor, per exemple, per a emprenedors, que està molt bé, o sigui, valorem molt positivament la bona voluntat de Convergència, però entenem que no s'està agafant el problema d'arrel.
Segons el portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, Adam Tomàs, ningú podia pensar que aquells que no han governat mai a Amposta, com és el cas d'Esquerra Republicana, es trencarien les banyes per la ciutat en major mesura que aquells que governen des de fa molts anys, segons Esquerra, com és el cas de CiU. Esquerra també ha recordat que l'actual govern municipal ha augmentat un 20% les guarderies, un 30% la zona blava i un 10% l'impost de béns immobles. Finalment, en aquest balanç d'Esquerra Republicana d'Amposta s'ha fet ressò del que asseguren és un cansament dels ciutadans del Poble Nou per la manca d'implicació de l'Ajuntament d'Amposta en les seves necessitats, com és el cas de la reparació del campanar, un tema que Esquerra Republicana espera que resolgui mitjançant una proposta presentada al Congrés dels Diputats per a que s'aplique l'1% cultural destinat a equipaments de culturals per a edificis amb interès.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Els treballadors de la fàbrica de mobles Naturantais de la Sénia es reuniran el 20 de juny a la 1 del migdia amb els grups polítics del Parlament de Catalunya per tal d'exposar-los la situació de l'empresa que ha presentat concurs de creditors amb la voluntat d'extingir la seva activitat industrial. El secretari nacional de la MSA UGT, Bernardo Fors, explicava al Diari de Tarragona que aprofitaran la trobada per plantejar la situació del municipi de la Sénia i de la comarca afectada per la crisi que viu el sector del moble. El també sindicalista de la UGT, Josep Calabuig, considerava que la plantilla formada per 86 treballadors s'ha de prendre amb tranquil·litat la situació, ja que la resolució pot trigar mesos. Per altra banda, l'Ajuntament de la Sénia va sol·licitar un pla de xoc a la Generalitat per tal de fer front a la delicada situació que viu el sector del moble i de retruc al municipi, on la taxa d'atur ja ha arribat al 35%. En aquest sentit, l'alcaldessa de la Sénia, Maruchi Ballester, reclamava l'atenció especial després d'haver-se anunciat el tancament de la fàbrica local. Per la seva banda, la diputada d'Iniciativa per Catalunya Els Verds, pel Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre, Hortènsia Grau, va demanar al conseller d'Empresa i Ocupació, Francesc Xavier Mena, un pla de xoc per a la indústria del moble de la Sénia que eviti més tancaments i més pobresa per les Terres de l'Ebre. La diputada va portar al ple del Parlament el concurs de creditors presentat per Naturantais, una de les principals fabricants de mobles de la població. En la seva apel·lació a Mena, Grau va reclamar que imposi exigències a les grans indústries com ara IKEA, que aquest dimarts va anunciar la seva implantació a Tarragona perquè dels productes que es venguin siguin nacionals i provinguin del clúster senienc.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Regar del canal Xarta Sénia ja té preu. Els pagesos que vulguen l'aigua del canal a la seva finca hauran de desembutxacar, d'entrada, 2.579,53 euros per hectàrea o 564,92 euros per jornal i, un cop en marxa, pagaran l'aigua a un preu de 0,092 euros el metre cúbic. De moment, però, la comunitat de regants del canal Xarta-Sénia encara no disposa d'un nombre real de pagesos interessats i amb aquest objectiu procedirà a actualitzar el cens efectuat anys enrere. El president de la comunitat de regants del canal Xarta-Sénia, Lluís Cortiella, anunciava l'elaboració d'un nou cens per conèixer la xifra real de pagesos interessats en regar. Lluís Cortiella.
Tenim un cens que ara el que necessita és una actualització i posta al dia, i això vol dir que cada pagès que s'apunta ja s'haurà d'apuntar d'acord amb un document en què es plasmarà la superfície que apunta, el preu per jornal o per hectàrea i els diners globals que ha de pagar, i haurà de signar això, i a partir d'aquest cens que començarem a treballar i esperem que en 4, 5, 6 mesos estigui ultimat, sempre basant-nos en el que teníem abans, pues que ja puguem començar, que també ja més o menys este temps és el que costarà adjudicar unes empreses, al consorci d'empreses que facin l'obra, adjudicar l'obra. Llavors esperem ja estar, per lo menys en el primer sector, tenir ja tot el territori preparat per poder començar l'obra.
L'Assemblea de la Comunitat d'aquest passat dilluns a la nit va aprovar l'avantprojecte del regadiu i el conveni que han de signar amb Agricultura, Economia i Coneixement i Regsa per executar, explotar i mantenir l'estructura de regadiu, que té un cost global de 350 milions d'euros, dels quals se n'han executat fins a aquest moment un centenar, principalment en la captació, l'estació de bombament i el primer tram amb la bassa de regulació corresponent. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens informa de la Diada dels Fideus Rossejats i del Peix Blau i de la Festa del Mar, que celebraran el 17 de juny a l'Ametlla de Mar. Els fideus cuinats a l'estil mariner i el peix blau de la Cala seran el dia 17 de juny, pel matí, els protagonistes gastronòmics de l'Ametlla de Mar. Olga Tomàs.
Aquest dimecres es va presentar la nova i renovada Diada dels Fideus Rossejats i el Peix Blau a l'Oficina de Turisme de l'Ametlla de Mar. El proper diumenge 17 de juny es compliran 18 edicions d'aquesta Diada gastronòmica. 42 cuiners aficionats seran els encarregats de mostrar a tots els visitants les diverses maneres de cuinar els fideus rossejats al port de l'Ametlla de Mar. A diferència d'anys anteriors, aquest any s'ubicarà la festa a les immediacions del Centre d'Interpretació de la Pesca, als porxos de l'antiga llotja. Aquests cuiners alhora participaran en un concurs que atorgarà 6 premis de 150 euros cadascun. L'Àrea Municipal de Turisme ha donat aquest any un canvi de rumb en la seva promoció gastronòmica i ha decidit passar aquesta diada del dissabte a la tarda, com es feia habitualment, al diumenge al matí, a partir de les 10. Des de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, l'alcalde Andreu Martí explica l'objectiu d'aquest nou plantejament de la diada.
Esta diada, sense cap mena de dubte, és un pas endavant, és un pas molt significatiu que entre tots volem tirar cap al futur, i representa, sense perdre aquelles tradicions de la festa popular dels fideus, fer una promoció molt gran del peix blau, i aquesta promoció conjunta, omplir-la, impulsar-la cap al futur i fer que la Cala sigui un referent a totes les Terres de l'Ebre, sigui un destí turístic ara més que mai, i això només ho aconseguirem entre tots.
Al llarg de tot el matí hi haurà un equip de cuiners de l'Àrea Municipal de Turisme de l'Ametlla de Mar que s'encarregaran de cuinar i servir fideus en forma de degustacions perquè ningú marxi sense haver tastat el característic plat pescador. A més, la denominació d'origen Terra Alta oferirà tasts que es podran adquirir conjuntament amb les degustacions dels fideus rossejats i de peix blau que realitzaran membres del Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar mitjançant tiquets de 5 euros. El vi seleccionat serà un garnatxa blanca per la seva bona afinitat amb el peix.
Gràcies, Olga, i continuem a l'Ametlla de Mar, ja que l'acte d'aquest dimecres a l'Oficina de Turisme de l'Ametlla de Mar va servir també per presentar oficialment el Club de la Gastronomia. Olga Tomàs ens continua informant.
D'altra banda, l'acte d'aquest dimecres a l'Oficina de Turisme també va servir per a presentar oficialment el Club de la Gastronomia. El Club de la Gastronomia de l'Ametlla de Mar el formen inicialment 13 restaurants a la població, tot i que l'entitat està oberta a noves incorporacions a partir de primers de l'any vinent. Seguint criteris de qualitat, elaboració i servei i compromisos per tenir a les cartes productes locals i del territori i plats tradicionals, el Club de Gastronomia pretén convertir l'Ametlla de Mar en una destinació gastronòmica de primer ordre i implicar-se mitjançant col·laboracions en les festes i activitats gastronòmiques que s'organitzin a la població. La seva creació obeeix a la necessitat de disposar d'un club que vinculi la gastronomia i la dinamització dels diferents agents de l'Ametlla de Mar, creant un canal d'enllaç entre el sector primari, els pescadors, i el sector terciari, que serien els serveis turístics i en contacte amb els consumidors finals. Escoltem Marc Miró, president del Club de la Gastronomia.
Els temps van canviant, nosaltres hem de canviar amb ells. Hem d'apostar per la qualitat, pel treball ben fet, hem de desestacionalitzar la temporada turística, hem de buscar el client gastronòmic i, de fet, aquesta és... A veure, per això sorgeix, no? Llavors, els objectius, precisament, és treballar amb la direcció aquesta, no? És treballar amb els productes locals, amb la gastronomia local, promocionant fortament tot el tema gastronòmic del poble i simplement això, comptant amb el suport de l'Ajuntament, amb tots els actors que hi ha a nivell gastronòmic i amb empenta, treballant fort.
Els restaurants que formen part del Club de la Gastronomia són el Bellacala, el Cafè Xavier, Càmping l'Ametlla, Club Nàutic Cubala, el Molí dels Avis, el Pescador, Fatafat, l'Alguer, la Cova Tapes, la Llotja, Marina, Omar i Plaça Nova. En el transcurs de la Diada dels Fideus Rossejats i el Peix Blau, els restaurants membres del Club de la Gastronomia oferiran tot un seguit de degustacions de plats elaborats amb peix blau de l'Ametlla de Mar per tal de promocionar aquest tipus de peix als restaurants. Paral·lelament, durant la segona quinzena del mes, del 15 al 30 de juny, es portarà a terme també als restaurants del Club de la Gastronomia la quinzena dels fideus rossejats i del peix blau amb l'elaboració d'uns menús específics i propostes basades en aquests productes.
Serveis informatius de Mute.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Porta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 5308 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Amb el nom d'Ebre Natura i Cultura neix la principal xarxa de museus i centres d'interpretació de les Terres de l'Ebre. Estem a Alcanar, Amposta, Friginals, Mas d'en Verge i Santa Bàrbara. Obrim tot l'any, cada setmana al servei de la gent de l'Ebre i dels turistes que ens visiten. Informa't a museuterresebre.cat.
Dissabte, 16 de juny del 2012, acte solidari pels afectats de la secció de crèdit de la cooperativa de l'Aldea. Estadi La Unió, a les 12 del migdia. Associació de Veterans, Unió Esportiva Aldeana, Veterans, Futbol Club Barcelona. Organitza Ajuntament de l'Aldea i col·labora Diputació de Tarragona, Imagina Ràdio, Canal T, Cadena Ser, l'Ebre TV, La Veu de l'Ebre, Canal 21, Antena Aldaia i emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Siguem solidaris, no hi faltis.
One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Five, six, seven o'clock, eight o'clock, rock.
El proper dia 22 de juny i al pavelló de Fires d'Amposta, nit solidària amb a càrrec dels grups ebrencs Black Stars, Sonics, Sherpas, Método, Piròmbodas, Quijotes, Buitres i els Juniors. Concert solidari a benefici de Siloé, Creu Roja i Càritas. El preu de l'entrada és de 2 euros. Vine el 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta i podràs gaudir d'aquestes actuacions en directe. Aquest Remember de Black Star, Sonic, Sherpas, Método, Pilón Bodas, Quijotes, Buitres, Junior. Recorda, nit solidària amb grups ebrencs. Vine a recordar la música dels 60, dels 70, dels 80. El 22 de juny al pavelló de Fires d'Amposta. No hi faltis!
Des de la Plana Ràdio, Tere Giné ens informa que Santa Bàrbara acull aquest cap de setmana una mostra de street art. El Centre d'Arts Lopati impulsa el Festival FAR de caire anual en el que s'acullen treballs d'artistes tant nacionals com internacionals. No és així, Tere?
Així és, Tomàs. FAR és un nou espai de producció, difusió i formació entorn les pràctiques contemporànies vinculades a l'art urbà o també anomenat street art. La intenció és generar una programació estable d'intervencions i un festival de caire anual que sigui un punt de trobada dels artistes del territori amb figures destacades de l'escena internacional. La voluntat del programa és fer-ne ressò de les diferents tendències o línies de treball de l'art urbà actual. D'aquesta manera, i seguint amb el projecte impulsat pel Centre d'Arts, Lopati, municipis com Deltebre, l'Aldea o Amposta s'han sumat cedint diversos espais on els artistes puguin fer les seves creacions d'art urbà. Aquest cap de setmana li toca el torn al municipi Planer, tal com ens explicava el director del Centre d'Arts, Lopati, Blai Mesa.
Bueno, en el Festival FAR el que hem fet és convidar diversos ajuntaments. Han participat l'Ajuntament de Deltebre, l'Ajuntament de l'Aldea, l'Ajuntament de l'Amposta, per suposat, que és el promotor del Centre d'Art, i l'Ajuntament de Santa Bàrbara. I el que hem fet és, amb ells, doncs, intentar localitzar edificis ruïnosos o parets mitjaneres, racons una mica abandonats o que convidaven a una intervenció artística, parlar també amb els propietaris d'aquestes parets, i a partir d'aquest procés hem aconseguit generar un panorama bastant ampli. Em sembla que hem realitzat 10, amb aquesta de Santa Bàrbara s'han 10 intervencions enguany, que a la gent que li interessi, si entra a la pàgina de Facebook de Lopati, pues allà trobaran.
L'Ajuntament de Santa Bàrbara ha cedit per al projecte el mur exterior del Centre Musical Germans els Flarets, i aquest dissabte un dels nou artistes que formen part del projecte realitzarà la pintura mural.
Sí, home, veure un artista treballant així, doncs és interessant, no? Veure com, sempre és bonic de veure com es transforma un espai de manera radical en poques hores. En concret a Santa Bàrbara, la intervenció que la farà un artista que es diu Megan, pues, sabeu com molts d'aquests artistes treballen amb pseudònims, serà a l'Escola de Música, serà la paret exterior de l'Escola de Música. I si no vaig errat, serà doncs a partir del dissabte a la tarda, i diumenge al dematí i diumenge a la tarda estarà ell treballant allà. Jo trobo que la característica principal de l'art urbà és precisament aquesta que tu acabes d'anunciar, no? D'intentar que l'art tingui una relació amb el context immediat en el qual s'insereix, no? Llavors, en aquest sentit, nosaltres el que pretenem és que sempre l'artista conegui el lloc abans de treballar-hi, si no directament a través de fotografies, coneixi la història del lloc.
Els artistes que participen del FAR són Gasser, Elegnor, Betoi, Filippo Minelli, Lluc Heral, Eber, Sam 3 i Megan, que serà l'artista que es podrà veure treballant aquest cap de setmana a la nostra localitat.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Domènec Ramal, des d'Alcana Ràdio, ens parla avui d'un parell d'exposicions, una d'elles sobre el món de l'heràldica a Catalunya, que s'inaugurava ahir a la tarda a la Biblioteca Trinitari Fabregat i es podrà visitar fins a final de mes. L'altra s'ha preparat per aquest cap de setmana a la Cisterna del Vall i l'organitzen els Amics del Bonsai d'Alcanar. No és així, Domènec?
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, ahir s'inaugurava amb la pronúncia de la conferència Aproximació a l'Heràldica Cívica a Catalunya aquesta exposició que fins al dia 29 de juny es podrà visitar a la Sala Polivalent de la Biblioteca Trinitari Fabregat, una mostra titulada La Força de l'Escut, l'Heràldica Cívica del món local a Catalunya. Una mostra que, com diem, una exposició que es podrà visitar en horari d'atenció al públic de la Biblioteca Trinitari Fabregat, és a dir, totes les tardes des de les 4 i fins les 8 i mitja, de dilluns a divendres, els matins de dimarts, dimecres, dijous i dissabtes, en horari de 10 del matí a 1 i mitja del migdia. Per a banda d'aquesta xerrada i la inauguració d'aquesta exposició que ahir a la tarda se celebrava a la Biblioteca de Trinitari Fabregat, també avui hem de parlar d'aquesta exposició que els amics del Bonsai d'Alcanar han preparat per al proper cap de setmana. Es tracta de la tercera de les exposicions que aquesta associació organitza amb periodicitat anual. Concretament, per al cap de setmana, els dies 16 i 17 de juny, s'ha organitzat aquesta exposició de plantes dels amics del Bonsai d'Alcanar a la cisterna del Vall. Ho explicava als nostres micròfons un dels membres de l'associació, com és Àlex Espuny. Ell comentava què és el que es podrà veure en aquesta mostra. L'escoltem.
L'exposició sempre l'englobem a l'associació com a la mostra dels treballs en els arbres que hem anat realitzant durant l'any. També, a l'hora de la veritat, anem observant i anem veient nosaltres mateixos l'augment de qualitat dels arbres cada any que va passant, no? Enguany seran diferents els arbres de l'any passat, intentem sempre no repetir, tindre gran varietat d'espècies, i enguany hem optat per fer dos diferenciacions molt clares. Una que serien arbres als que nosaltres ja li hem donat l'opistiplau quasi ja com a no finalitzats, perquè és un art que mai està finalitzat, l'arbre segueix evolucionant, però sí com a arbres ja d'una qualitat molt, molt, molt elevada, i una segona part on el que ficarem seran petits projectes o grans projectes que seran visibles i preciosos d'aquí anys. I ara, en aquests moments, és una miqueta el material en brut, la pedra en brut. Són arbres ja, si sí, ja passaríem de prebonsais, anem a exposar arbres d'una qualitat molt, molt, molt elevada. Esperem l'assistència de gent entesa d'arreu de les comarques i inclús de les comunitats veïnes.
Serà una exposició en la que no hi haurà una gran quantitat d'arbres, sinó que, tal i com remarquem, que des de l'organització el que s'ha volgut destacar i remarcar és la qualitat de les plantes que es presentaran. L'exposició, la tercera exposició de bonsais, promoguda per l'Associació d'Amics del Bonsai d'Alcanar, estarà oberta, com hem dit, a la cisterna del Vall durant tot el cap de setmana, tant dissabte com diumenge, en horari al matí de 10 a 1 i mitja i a les tardes de 5 a 8. Cal dir també que hi haurà un taller infantil d'iniciació al bonsai per als més petits que es portarà a cap tant dissabte com diumenge, en este cas en horari de 12 a 1 del migdia i a la tarda des de les 6 i fins a 7 i mitja.
Serveis informatius de Mute.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins del nostre apartat d'esports cal destacar que el Gimnàs Santa Bàrbara organitza demà la seva nit de l'esport. Aquest estiu també gestionarà els cursets de natació a les piscines municipals. Aquesta és una crònica que des de la Plana Ràdio ens porta Josep Roig.
Com a cloenda de la temporada i dintre del programa d'activitats de les jornades esportives, el Gimnàs Santa Bàrbara organitza aquest divendres 15 de juny la seva particular nit de l'esport, una iniciativa que neix amb l'objectiu de donar a conèixer a tothom que hi vulgui participar les diferents disciplines esportives que es practiquen al centre, però també molt especialment com una festa de cara als socis del gimnàs que arriben l'estiu, descansen uns mesos de la seva pràctica habitual. Joan Subirats, gerent del gimnàs, explicava que el que es fa aquesta nit de l'esport és produir en format reduït totes les activitats esportives que s'hi practiquen.
A la nit de l'esport el que volem fer és incloure totes les activitats que hem anat fent durant tota la temporada o tot l'any al gimnàs, les incloem en un format reduït i en 3 o 4 hores les intentem que tothom les pugui intentar fer, tant gent que sigui sòcia com gent que no sigui sòcia. O sigui, és gratuïta l'activitat. Intentem que sigui una festa de cara als socis, ja que molta gent de cara a l'estiu se borra perquè se'n va cap als xalets o va a la piscina. Una mica és com una festa de culminació de tota la temporada.
D'altra banda, també cal destacar que aquest estiu la gestió i organització dels cursets de natació a les piscines municipals també anirà a càrrec de la mateixa empresa que gestiona el gimnàs, tot i que els abonaments per poder accedir a les piscines, com ja vàrem informar, s'han de treure a les oficines de l'Ajuntament. Les famílies interessades en apuntar els seus fills a aquests cursets hauran de passar pel gimnàs a fer la inscripció.
A nivell de cursets de natació seguim en el sistema també de l'any anterior, que els pares han de venir a apuntar els nens al gimnàs per les tardes. Nosaltres fem els grups i els penjarem el dia 21-22 i ells han de passar a pagar si estan contents en el grup que els ha tocat i l'horari, han de passar a pagar per l'Ajuntament.
Com a complement a aquests cursets de natació, Subirats també explicava que el gimnàs també organitzarà sessions gratuïtes d'aquadents els dimarts, aquagym els dimecres i aquacombat els dijous.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Tornarem a estar amb tots vostès demà a la mateixa sintonia i a la mateixa hora. Fins llavors, adeu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.